Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies per fer-nos costat en aquesta primera passa del Tot anirà bé. Comencem la nostra edició de dimecres en un dia molt coral a nivell informatiu i amb un titular a peu de carrer que només pot ser un. Quina calor que fa. L'única cosa clara és que, a banda de no perdre el vano de vista, hem de tenir una cosa, paciència, perquè encara ens queden uns quants dies d'aquesta situació. La previsió del temps, doncs, per començar, i com sempre, amb Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. La calor, un dia més, la protagonista a tot Catalunya, amb unes temperatures que ja han arribat a sobrepassar els 30 graus a la costa i estan a les comarques de l'interior, sobretot Pla de Lleida, per damunt dels 37-38 graus, i en les properes 2-3 hores, ben bé fins a les 5-6 de la tarda, podríem arribar a la ratlla dels 40 graus a alguns punts a les comarques de l'interior de Catalunya. També estan creixent núvols a les comarques del Pirineu que de forma puntual podrien deixar escapar alguna gota, però serien precipitacions puntuals i molt aïllades. I el que m'estem explicant avui d'aquesta aquestes altes temperatures és vàlid també de cara a tot el resta de setmana i començaments de la setmana entrant, perquè els mapes del temps ens indiquen com a mínim una setmana amb aquesta situació meteorològica d'altes, altíssimes temperatures i de molta humitat i xafogor a la costa. De moment, tampoc es preveuen precipitacions una mica més extenses, tret d'algun ruixat a mitja tarda a les comarques pirinenques.
Gràcies, Jordi. Paciència, efectivament, és del que ens cal. Impressiona de veritat veure com s'ha encarat la vida només en un any. Avui s'ha fet públic l'IPC, l'índex de preus al consum, i el cert és que mareja. El gasoil, per exemple, costa un 42,7% més que el mes de juny de l'any passat, mentre la gasolina és un 34,4% més cara. I la cosa no es queda aquí ni molt menys. Aquest fort augment ha portat a l'IPC a situar-se en un 10,2, el que representa la taxa més alta des del mes d'abril de 1985. En el conjunt del que més ha pujat, a més dels carburants, també trobem els aliments, que han pujat en un any un 12,9%. L'oli, els ous, la llet o els cereals es converteixen en els aliments que més han pujat de preu, mentre que l'electricitat és avui un 33% més cara que el mes de juny de l'any passat. Aquest és clarament el marc que ha tingut el govern central present per anunciar les mesures que hi coneixíem i que avui han tornat a situar-se en el centre del debat de política general, que ha viscut aquest matí la seva segona sessió amb les intervencions del que es coneix com a grup plural, on trobem tant a Junts per Catalunya com el PDeCAT. El titular que ens hem heretat de la sessió del matí ens l'ha donat la portaveu de Junts, Míriam Noguera, reclamant un procés de negociació real en resposta al president espanyol Pedro Sánchez, que ha convidat a Junts a formar part de la taula de diàleg. Noguera ha dit que no pensen fer de socorristes d'una taula on no hi ha diàleg i on el PSOE digui de què es pot o no parlar. I clarament ha criticat els seus socis al govern català, Esquerra Republicana, ja que, segons la portaveu de Junts, el donar estabilitat al govern de Sánchez ha allunyat de mica en mica la independència. Bé, ja s'ha reprès aquesta edició de tarda, aquesta segona edició del dia del debat de política tònica general del que de seguida parlarem a la nostra tertúlia. Avui amb Jordi Manils, Irene Pardo, Pepe Pérez Calvo i Ivan Marçà. Per tant, els comuns, Partit Popular, Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes representats, doncs, en aquesta tertúlia només en uns minuts. Però abans, bona notícia. I ens agrada moltíssim aquesta bona notícia. Em permetran que els digui que en la meva carrera professional, diverses vegades, he tingut l'oportunitat d'entrar a les presons i veure de prop el que anem a parlar a continuació, que és aquesta tasca absolutament magnífica dels educadors que agafen a persones, doncs, que han arribat amb una certa conflictivitat, en molts casos, a dins del que és la presó, i els fan fer una cosa magnífica, teatre. Doncs bé, aquesta setmana, un grup d'interns de la presó de Lledoners estan fent exactament això, una residència artística al Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Això és a la noia. Tots els presos tenen el segon grau, però amb permisos per sortir. I el monitor de teatre d'aquesta presó de Lledoners és en Joaquim Borrell. Joaquim, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com és tot?
Abans de tot, la meva, sincerament, més absoluta admiració per la feina que feu.
Moltíssimes gràcies. Una cosa, que acabes de dir que eren els educadors socials els que feien aquesta tasca, no és exactament així. En les presons catalanes, des de fa uns anys, tenen uns tallers artístics, on tant de fotografia com de teatre, com de música, on som o actors o directors o fotògrafs o artistes en general, que són els que ens encarreguem d'aquests tallers.
En qualsevol cas, l'objectiu és el mateix. És agafar un grup de persones que tenen una sèrie de problemes, que tenen una sèrie de condemnes, que tenen una sèrie d'anys per endavant estar dins de la presó, i fer-los sortir gràcies a la creativitat, gràcies al teatre. Explica'ns una mica què és el que esteu fent aquests dies.
Mira, aquests dies és el segon any que fem aquest projecte, i nosaltres fem dintre de la presó, tenim una companyia de teatre formada per interns, i llavors cada any fem un projecte i culmina tot això amb una mostra de teatre, on convidem actors professionals de l'Associació d'Actors perquè ens facin els seus espectacles professionals dintre de la presó. Però ja des de l'any passat, el que vam posar-nos en contacte amb la Casa Nu, amb la Casa del Teatre Nu a Igualada, a Sant Martí de Tous, i ells ens van oferir la possibilitat de poder fer una residència de la manera que la fan les companyies de teatre professionals.
És magnífic,
llavors, eh? Sí, sí. Nosaltres anem 4 dies allà, d'una mitjana de 12 hores al dia, i proposem un tema per treballar i per experimentar amb els interns actors, que aquest any és les pors, i llavors a partir d'aquí fem un espectacle de creació d'uns 40 minuts.
És impressionant, eh? És impressionant realment el que això porta també a la vida dels interns, no?
Home, això és... Després parlaràs amb un intern, però això és, per ells, jo crec que és sortir de la monotonia, per una banda. Per una altra, descobrir un món que amb ells es fa molt allunyat, com és el món del teatre, i després també es beneficien de tots els valors que té el món de l'art, com el treball en equip, l'escolta, la creativitat, la pujada d'autoestima, per la seva incorporació una altra vegada, per fomentar tot això i reincorporar-se una altra vegada a la societat.
És per això que la iniciativa és clarament magnífica. Joaquim, t'agraeixo molt que estiguis amb nosaltres, i efectivament, em sembla que tens el Joan al costat, no?
Exacte.
Si me'l pots passar, si ets tan amable. I ara parlem, doncs, efectivament, amb un dels interns de la presó de Lledoners, que es diu John. John, què tal? Bona tarda.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal la experiencia?
Pues, increíble. Es una oportunidad muy grande que nos da el centro penitenciario Lledoners, con el apoyo de nuestro monitor King y nuestra monitora María de fotografía, que están haciendo un gran trabajo con nosotros, nos brindan mucha confianza para esto y pues ahí en el proceso de la evolución de nuestro tratamiento.
El proceso es magnífico cuando uno efectivamente puede concentrarse en algo tan chulo, en este caso, como hacer una obra de teatro, ¿no?
Sí, claro. O sea, es chulísimo y para nosotros es muy enriquecedor porque... hace conocer pues cada uno de nuestros aspectos y de pronto nos hace notar nuestros errores en la etapa de la vida y aprender de ellos, ¿no?
¿Habías hecho teatro alguna vez?
No, nunca, pero es una experiencia magnífica.
Ya esto, una vez engancha, es difícil dejarlo, ¿eh?
Sí, claro, esto es un vicio ya.
Bueno, pues vamos a ver si te vemos en el escenario, dentro y después fuera, pero lo importante es seguir ahí, trabajándoselo y echando mano de herramientas tan chulas, en este caso como es el teatro. Enhorabuena, Johnny, que vaya muy bien esta función. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego, buenas tardes. Adiós. La vida dins una presó és molt difícil. Fins i tot en els millors casos, no? Quan la gent de fora pensa, oh, està en una presó de, no? De luxe. Hi ha una cosa, i concretament a Lledoners, he estat a la presó de Lledoners, que crida molt l'atenció, no? Que és veure com un no té vista. És a dir, té murs, fins i tot els patis, té murs molt a prop i molt alts, que no deixen veure l'horitzó. Per tant, quan un grup de persones que, per la raó que sigui, han arribat allà dins, obliden aquesta situació i li donen la mà a una història tan xula com aquesta, sincerament, aquí un servidor, estareu al barret. Una magnífica manera de començar aquest temps de ràdio fins a les 6 de la tarda, la sintonia de Ràdio Estel. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Hola,
Núria.
Bona tarda.
Els nostres murs també els llancem per posar al davant un horitzó de continguts molt xulos aquesta tarda.
Doncs sí, perquè en aquest nou dimecres del Tot anirà bé aprofundirem en la relació entre el periodisme i la política. Arran de la polèmica que han deixat aixecat els últims àudios entre el comissari Villarejo i el periodista Antonio García Ferreres, on aquest últim admet que la informació sobre el presumpte finançament irregular de Podemos, de Eduardo Inca, era poc creïble, però que malgrat tot la publicaria. Volem parlar sobre la manera de fer periodisme d'avui dia al nostre país. Perquè, clar, en quin punt situa aquesta polèmica el periodisme? Aquest cas demostra que hi ha periodistes que prefereixen la mala praxi a la informació objectiva? Doncs a les 4 obrim debat amb tres grans experts en el tema, entre ells el president del Consell de la Informació de Catalunya, Josep Carles Rius. El Tot anirà bé. I a 4:45 serà l'hora de deixar-nos endur per la reflexió i la lectura. Avui el periodista Josep Martí Blanc ens endins el llibre Futurofòbia, un llibre on el seu autor, el periodista Héctor García, alerta de la por al futur que pateixen les noves generacions i on es pregunta: per què els joves tenen la sensació que el pitjor està per arribar? És bo substituir el desig per la por? I a les 5, moment per la nostra particular tertúlia de clients. Avui, com no podia ser d'una altra manera, parlarem de la calor. Perquè, clar, enmig d'aquesta segona onada els hi volem preguntar: com gestionen les temperatures als seus llocs de treball? Obrir o no l'aire ha sigut mai motiu de conflicte? I encara més, com són els clients de la nit? I els clients que venen de l'estranger, de quina manera es diferencien de la resta? Doncs tot això i més, a les 5 el Tot anirà bé.
Déu-n'hi-do, tenim una tarda potent. El primer, ja saben, és situar la portada informativa del dia. Avui amb Pere Joantí. Què tal? Bona tarda, Pere.
Bona tarda, Toni.
Amb la mirada posada al Congrés, però continua aquest debat de política general, oi?
Doncs sí, s'ha reprès avui a les 9 del matí amb el grup mixt i, de fet, segueixen intervenint els diferents partits. Aquest matí i durant tot el migdia ha estat el torn dels partits que són a l'oposició. La portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha respost al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que Junts només s'haurà en un procés de negociació real després que Sánchez ahir els instés a sumar-se en aquesta taula de diàleg. El portaveu de Més País, al Congrés, Íñigo Errejón, ha celebrat les mesures que ha anunciat Sánchez, però ha demanat que s'arribi fins al final i que arribin també a la vida quotidiana de la gent. Per la seva part, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha exigit al president Sánchez que plantegi propostes per a Catalunya i s'ha mostrat molt crític amb l'anunci de la gratuïtat dels abonaments a Rodalies que va anunciar ahir el president espanyol. Ha apuntat que hi veu un cert grau d'improvisació i que a la mesura li falta coherència. El darrer partit català que ha intervingut en aquest debat ha estat fa pocs minuts. La darrera diputada ha estat la de la CUP, Mireia Bahí, que ha assegurat que no n'hi ha prou amb els impostos a les corporacions que va anunciar ahir Sánchez i ha exigit que es limiti també els preus als sectors clau. A més, també ha dit que si no es regulen els preus i acaben pujant per la inflació, cal que també s'incrementin els salaris als treballadors. A Catalunya, el president del govern, Pere Aragonès, també ha valorat aquestes mesures anunciades per Sánchez i les veu parcials insuficients. Sobre la gratuïtat dels abonaments de i els impostos a la banca, el president considera que calen mesures més estructurals per reduir el més aviat possible la inflació disparada. De fet, la inflació avui ha batut un nou rècord a Catalunya, continua desbocada i se situa per sota, això sí, del 10% aquí a casa nostra. A l'estat espanyol, però, se situa encara en un 10,2%. Tot i així, aquesta xifra és la més alta de fa 37 anys. D'aquesta manera, la inflació encadena dos mesos consecutius a l'alça. I la presidenta del Parlament, Laura Borràs, encara no ha rebut l'escrit d'acusació de la Fiscalia pel suposat fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. El Ministeri Públic hauria de presentar el seu escrit entre avui i divendres i ho farà per demanar fins a 6 anys de presó per falsedat documental i fins a 15 per inhabilitació i per prevaricació. En canvi, però, descartaria acusar-la per frau i malversació de fons públics, dos delictes que el jutge instructor de la causa sí que contemplava quan va tancar el seu cas a finals de juny. I l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, no descarta tornar-se a presentar a les eleccions municipals de l'any vinent i deixa la porta oberta a ser el candidat de Junts per Catalunya. I mateix ho ha dit aquest matí durant una entrevista al matí a Ràdio Estel. D'altra banda, Trias està convençut que la Fiscalia no actuarà d'ofici pels àudios de Villarejo. I l'Audiència Nacional ha rebaixat avui 10 anys la pena dels dos condemnats pels atemptats a la Rambla de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017. El jutge ha estimat els recursos que van presentar els condemnats per una qüestió tècnica. Aquesta rebaixa de penes es produeix perquè l'Audiència dona la raó als acusats que van al·legar que les lesions provocades a 29 persones per la segona explosió a la Casa d'Alcanar no van ser intencionades. Aquesta sentència encara es pot recórrer ara al Tribunal Suprem. I acabem amb una notícia curiosa, bueno, a d'aquestes que ens fan gràcia també. Ja han sortit les notes de tall per entrar a la universitat. Una vegada més, els dobles graus de física i matemàtiques que ofereixen tant la Universitat Autònoma com la de Barcelona continuen encapçalant els rànquings de les notes de tall més altes de les universitats catalanes per entrar a l'Autònoma. En aquest doble grau es necessita un 13,5% i a la UB un 13,4%. A més, només ofereixen 20 places. El podi es completa amb el grau de matemàtiques a la UPC amb un 13,2%, tot seguit de medicina a la UB amb un 13,24%. Ara el següent pas pels estudiants és fer aquesta matrícula a Catalunya. Aquest procés anirà del 15 al 20 de juliol.
Déu-n'hi-do, doncs enhorabona els premiats, diguem-ho d'aquesta manera, que han aconseguit assolir els seus objectius. Gràcies, Pere.
A vosaltres.
I ara una pausa, i després de la pausa, amb nosaltres Jordi Manils, Irene Pardo, Pepe Pérez Calvo i Ivan Marsà. És la tertúlia del Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació biquini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 3 minuts d'un quart de 4, moment d'obrir la tertúlia del Tot anirà bé. Avui amb Pepe Pérez Calvo. Bona tarda, Pepe.
Hola, bona tarda.
Jordi Marils, bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Irene Pardo, com estàs, Irene?
Bona tarda.
Bona tarda. I Ivan Marsà. Hola, Ivan.
Bona tarda.
Som molta gent, tothom fugint d'alguna manera aquesta calor. Quina calor, no, Jordi?
Molta, però aquí tenim aire condicionat. Sí, per, més, això, per això venim, eh?
Sí, més no de moment, no? No, veient com està la cosa, Pepe, ja veurem si podrem allargar aires i condicionats i calefaccions aquest hivern, no?
Bueno, ens hem d'acostumar també a tornar al fred i la calor. Valorem una cosa perquè existeix l'altra, si no segurament seria més difícil de valorar.
Ja, el que passa és que aquell temps tèbic, diríem, no?, de transició, sí, que aquest any no l'hem tingut, no?, aquella...
Però no l'hem tingut gens, ni transició cap a l'estiu, ni vam tenir tampoc de transició cap a l'hivern passat. O sigui, passes directament d'una cosa a l'altra banda, sense... perquè ja vam tenir una onada de calor quan en principi no estàvem ni a l'estiu. O sigui, va ser abans de l'estiu. I ara tornem amb una altra, que ara venim amb la moto, algun stop allò a pleno sol... Estava de...
I aquí encara, encara. Llegia Irene abans que a Càceres aquesta tarda s'esperen temperatures de fins a 54 graus.
Amb la que està caient a Càceres, per cert, amb l'incendi que tenen, allà, que han sigut desallotjats molts, molts municipis. A mi, no sé si a vosaltres, però a mi se'm parteix l'ànima quan veig les notícies i veig aquests incendis que portem en el darrer mes, de que s'està cremant el país. I, bueno, doncs esperem que plogui almenys o disminueixin les temperatures, no?
En fi, on estan molt altes les temperatures? Al Congrés, com no pot ser d'una altra manera. Al Congrés les temperatures, déu-n'hi-do, com han pujat aire, les últimes hores. No tenen aire, tu creus que no? El que sí que hi ha és moguda. Les declaracions ahir de Pedro Sánchez, la rèplica del Partit Popular, avui han estat els partits del que es considera el grup plural, no? On trobem a Junts per Catalunya i on també trobem el PDeCAT. Si us demano una valoració de tot el que ha passat fins ara, Pepe, per exemple, com ho definiries?
Com ho definiria? Postureig i ple d'estiu. Perquè plantejar-se segons quines coses per un trimestre i comencem al setembre, com si d'aquí al setembre visquéssim de l'era.
Estàs parlant de la Renfe?
Entre d'altres, moltes coses, sí.
Uh-huh. Tu, Jordi, què?
Jo diria que dir-li postureig al debat de l'estat de la nació després de 7 anys, amb tot el que ha caigut i tot el que s'ha de debatre, bueno, sembla frívol, no? Però, a més, en un ple que, entre altres coses, s'ha aprovat per primera vegada un impost extraordinari als beneficis multimilionaris de les companyies elèctriques i petrolieres, en el que s'ha anunciat que s'aprovarà un altre impost en els beneficis extraordinaris de les entitats financeres, en el que s'ha aprovat la gratuïtat del transport públic a tot l'Estat, és a dir, amb anuncis de calat importantíssim que donen un gir, jo crec, en aquest any i escaig que queda de legislatura, i que, no sé si el PP fa servir el transport públic, però jo que tinc abonament de transport públic i que em gasto una pasta en el meu i en el de la meva filla, a mi això em suposa prop de 250 euros mensuals. 250 euros mensuals.
A partir del setembre?
A partir de quan sigui, però 250 euros mensuals a la butxaca d'una família treballadora són molts euros, Pepe? Parlo de mi, en el meu cas personal, és a dir, no m'ho estic inventant.
I ja eren abans.
A casa meva són mensualment 240 euros els abonaments de transport públic que passaran a ser gratuïts. Imagina't el que significa això a les butxaques de centenars de milers de famílies treballadores.
Després entrem en el debat, Pepe. Deixa'm que faci una primera ronda i després tenim tot el temps del món. Bé, tot el temps del món, no, fins a les 4, per parlar de tot plegat. Irene, com ho estàs veient tu?
Doncs mira, jo ho veig tot... ahir vaig veure els anuncis que feia Pedro Sánchez, mesures electoralístiques, no? Electorals, perdona. Estem a 10 mesos d'unes eleccions municipals i probablement any i mig, poc més, d'unes eleccions generals. Aquí es deia aquesta taula ara mateix. Tenim una inflació de mitja anual d'un 10%. Les famílies tenen una capacitat d'estalvi en negatiu. És a dir, a final d'any es calcula que les famílies de classe mitjana d'aquest país tindran 3.000 euros menys que fa un any. I les mesures arriben al setembre. Mesures que al final no ens van... Òbviament, aplaudim les mesures com pot ser la bonificació de la Renfe. Perfecte, ens sembla molt bé. Però això no garanteix que les famílies puguin arribar a final de mes o vagin més aliviades, no?, quan a temes econòmics. I després fan gala des de Podemos que el govern que Pedro Sánchez hagi copiat les seves mesures econòmiques, però al final aquests grans impostos a les elèctriques i a les banques les pagarem els mateixos, que som les classes mitjanes. Al final som els treballadors, qui tenim fons d'estalvi als bancs, els qui tenim...
Els treballadors tenen fons d'estalvi?
Sí.
Quants treballadors tenen fons
d'estalvi? Jo soc treballadora de tota la vida, tenim fons d'estalvi.
Ets conscient que la majoria de treballadors
no
tenen fons
d'estalvi? No, en conec molta gent que té fons d'estalvi, sí. Perquè al final és un producte financer que tu pots tindre 100 o 100.000, el que tu vulguis. És a dir, no és un producte pels rics.
La immensa majoria dels treballadors d'aquest país
ni populisme
no tenen, no tenen ingressos com per estalviar.
Escolta, un fons d'estalvi no són 5.000 accions d'Inditex, a veure, Jordi. És a dir, un fons d'estalvi, tu pots obrir-te un fons amb un banc i pots ficar cada mes 50 euros. És a dir, no cal ser ric per tindre un fons d'estalvi. Dit això, al final, com sempre passa, els impostos a la banca, els impostos a les elèctriques, els veurem al final a la factura del mes de la llum, i els impostos a les banques, de la la banca els veurem en forma de comissions a la gent que tenim pues, qualsevol tipus de producte financer al banc.
I en realitat només estem amb la primera intervenció, eh? Ja van dues enganxades i encara no ha parlat l'Ivan Marsà. Vinga, Ivan.
No, tampoc no són enganxades.
No, enganxades en tema, a nivell de tertúlia, que està bé, eh? Digues, digues.
No, completament d'acord també amb el que ja ha explicat el Jordi de les mesures. Mesures electorals, no, perquè s'han de complir, estan pensades ja per aplicar a partir de setembre, que consti que tampoc som l'únic país de la Unió que està pensant amb aquests impostos als beneficis extraordinaris. Ahir era Bèlgica qui també ho estava mirant de posar-ho. Llavors, és una direcció que estan prenent molts altres països, no som només aquí a Espanya. El PP més o menys podrien haver vingut abans aquestes mesures. Sempre quan arriben unes mesures és allò de podrien haver vingut abans, pues sí o no, o a algú li semblarà que encara han arribat massa d'hora i votaran en contra. L'ho dit, que són unes mesures pensades amb la classe mitjana treballadora i veurem a partir del setembre l'impacte que té.
Sí, la Comissió Nacional del Mercat de Valors diu que 4,8 milions d'espanyols tenen inversions en fonts d'estalvi. 4,8 és exactament un 10% de la població espanyola. Un de cada 10 espanyols...
Treu els menors, treu la gent... No facis un càlcul...
Un de cada 10 i els menors... Bueno, els menors
i no et sembla suficient quasi 5 milions de persones? Però qui diu un fons d'estalvi, diu qualsevol compte corrent, és a dir, per qualsevol transacció, és a dir,
els impostos
que vosaltres dieu a les grans... A la banca i a les elèctriques, els paguem nosaltres.
Ara, quan pugui, vaig. Dic, perquè no sé quina és la recepta alternativa del PP, que suposo que deu ser no fer res, o encara regalar més diners a la banca i regalar més diners a les elèctriques, que és la política que va fer Mariano Rajoy i Aznar quan governava. Però, en tot cas, el que hauríem de plantejar és com evitem que els bancs i les elèctriques facin això, que és pujar la factura o pujar les comissions en els seus usuaris, que som tots i totes, per mantenir els obscens i vergonyosos beneficis multimilionaris que estan tenint. És a dir, debatem sobre això, debatem de com podem evitar que els bancs i les elèctriques reverteixin aquest impost contra els seus clients o usuaris. I aquí, Irene, estaré d'acord. Anem a veure com podem fer perquè això no passi, perquè això no acabi sent un impost contra la ciutadania. Però l'impost a la banca i l'impost a les elèctriques s'ha de crear. I intentant que no es creï al·legant que esto va repercutir en els clients, bueno, em sembla que és defensar encobertament els interessos de la banca i de les elèctriques, que és el que ha fet la dreta tots els darrers anys quan ha governat.
Mentre ahir anunciàveu les mesures de govern, la borsa a Espanya s'esfonsava. Això ja és simptomàtic. Sí, el que feu amb les vostres mesures de govern, Jordi, el que feu amb les vostres mesures de govern, Jordi, és espantar a qualsevol tipus d'inversor internacional que vulgui vindre a Espanya.
A la gent
em deies, quines són les polítiques del Partit Popular? Saps quines són les polítiques del Partit Popular? Les que us estàvem dient que apliquéssiu a principis d'any quan va començar i quan va esclatar la guerra d'Ucraïna. Per exemple, rebaixada de l'IVA de la llum. Heu trigat 4 mesos en aplicar una cosa que podem entregar...
Us vam
entregar amb un paper. Us hem dit ahir mateix al debat d'Estat de la Nació, la portaveu al Congrés, Cuca Gamarra, us va fer menció al final de com podeu exigir als espanyols esforços, per exemple, no fiquem l'aire acondicionat en plena ola de calor, mentre estem mantenint el govern més gran de tota la història d'Espanya. Per què no es fan esforços amb reduir gastos improductius?
Euros, fent fora un ministre i estalviem 70.000 euros.
Saps què passa? Fantàstic. És una qüestió d'ètica i d'exemple. Òbviament no solucionarem el país per treure 5 ministres menys, però no es pot demanar esforços a la ciutadania mentre s'estan pagant ministeris, ministres i ministros que no sabem encara el que fan, perquè no sabem què fa Alberto Garzón més enllà de criminalitzar certs aspectes del nostre país, no sabem què fan altres ministres. Per tant, abans de demanar esforços, prengueu exemple vosaltres mateixos.
És que hauria de contestar tantes coses.
Bueno, i el moment que parli el Pepe, l'Ivan... Vinga, Pepe.
No, a veure.
Jo torno a repetir el que he dit al principi. Crec que són mesures que venen tard, que no són adients i que simplement el que fan és posar una mà de pintura sobre els 1.000 milions d'euros que s'han dedicat o que s'han acordat dedicar a despesa militar, el 2% que s'aplicarà del pressupost precisament amb aquest mateix tipus de despesa. Tapem els incidents que hi ha hagut a Melilla i el problema que tenim amb les fronteres i el problema i l'origen d'aquest problema. I jo crec que poder li van no tant, però jo crec que el Jordi és més conscient de tots aquests problemes i de l'origen de tot això. Si estem aplicant i reduint IVAs, reduïm IVAs, què vol dir? Reduïm recaptació, però per què no reduïm segurament la base que s'ha d'aplicar? I aquests beneficis formen part, però clar, és una mica, i amb això li dono la raó a la Irene, acabarem pagant aquests impostos especials durant 3 mesos, acabarem pagant els impostos que es posin i els bufets
2 anys,
dels recursos.
Els impostos són
per 2 anys. Sí, bueno, ho veurem, perquè el grau de compliment del govern espanyol també està bastant per estudiar i per treballar i per fer una obra històrica.
Però, però els impostos amb això són per 2 anys, és a dir, parlat de la xifra, ho dic perquè has dit 3 mesos, no? Són per 2 anys. O sigui,
són 2 anys. És
i es parla 7.000 milions d'euros de recaptació en 2 anys, sí, ja. Més enllà de que un estigui d'acord o no.
En parlarem i veurem els recursos que es posen sobre tot això i per què no s'ha fet això abans i per què això no s'ha implementat abans. Solucions de problemes de subministraments elèctrics, solució de costos. Hòstia, agafem les companyies elèctriques i fem-les públiques.
A favor,
però no...
Però no tenim majoria, Pepe, tu i jo.
Bueno, no tenim majoria, però tampoc ens enganyem. No ens enganyem, que això no són solucions. Perquè no són solucions. I això em diràs, no, és que rebaixem aquí no sé quants euros al mes i d'aquí podem estirar i d'aquí de la... Bueno, sí, però com a mínim expliquem les coses clarament a la gent. No ens enganyem amb el gran èxit i la gran mesura de govern i ara ho fem tot pel poble i... Hòstia...
Si alguna cosa ens està quedant clara en aquests 2 dies que portem de valoracions on estan quedant reflectits totes les idees de tots els partits polítics és que és absolutament impossible prendre una mesura que agradi a més d'un partit o dos màxim, no? És a dir, perquè després, clar, tothom, no, amb tota la legitimitat, tothom critica aquesta mesura, lògicament, en funció dels seus interessos, no? És d'una complexitat, governi qui governi, d'Esquerra Republicana deu passar el mateix a Catalunya o al Partit Popular quan governa el conjunt de l'Estat, no? Què volies dir, Joan?
No, que el problema no és que agradi o no agradi, el problema és qui la impulsa. Perquè ara sentíem a la Irene dient que ells havien estat demanant que es rebaixés l'IVA no sé quantes vegades, i és cert, però llavors quan arriba el moment de votar que es rebaixi l'IVA, el PP vota en contra.
Perquè volia més coses, a part de...
Ja, bueno, vota en contra perquè qui...
Apropa't el micro,
sisplau.
Vota en contra perquè qui ho impulsa és el Partit Socialista i Unidas Podemos, i com que no ho fan ells, doncs voten en contra. I això és lo lamentable, igual que ara el que deia el PP. Jo estic molt d'acord amb quasi tot el que ha dit el PP, però escolta'm, quantes coses ha fet la Generalitat al respecte? O sigui, la Generalitat amb el tema de les energètiques ha fet una energètica pública a Catalunya, com sí que ha fet, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, amb tots els problemes i les limitacions, ha impulsat una elèctrica pública a la ciutat de Barcelona. La Generalitat ha fet alguna cosa en matèria energètica?
Depèn la regulació, tot això, al final.
No, a veure, siguem clars. No ha impulsat absolutament cap iniciativa, no s'ha esforçat, no ha buscat els recursos, no ha buscat la manera de fer res. El govern d'Espanya és qui té les competències, d'acord. D'acord.
Per impulsar una elèctrica que té els preus més cars que les pròpies elèctriques ja existents, com és la dada... Sí que és veritat, els preus són més cars. No són fake news, és que per tu...
Pregunteu-li als consumidors...
No tens la veritat absoluta de tot, Jordi, o sigui, coses malament, i moltes.
He de tornar a buscar una altra...
No, clar que tiris de Google tota l'estona.
Clar, però és que si dius coses que no són veritat, he de buscar el Google per explicar a la gent que ens està escoltant que dius no és veritat.
No et fiis de Wikipedia.
No, de Wikipedia.
De Wikipedia. Era de Wikipedia. Digues, Ivan.
No, els partits que normalment són els que donen recolzament a les mesures del govern, vindran ara també els tràmits parlamentaris per aprovar totes aquestes mesures. I allà, evidentment, es pot parlar del que deia abans el Jordi i deia també el PP, de mirar com no repercutir al final aquests impostos al consumidor, tant a la banca com a l'elèctrica. Allà és el moment de parlar de totes aquestes coses i no en el moment ara mateix, perquè surten ja no, resulta que acabarem pagant o que no. Doncs arribem al debat, parlem-ho, i negociem, que per això al final s'estem fent política.
Ja us dic ara que d'aquí un moment tornarem a tots aquests temes, perquè igual que ahir vam saludar Llanos de Luna, la diputada del Partit Popular i exdelegada del govern a Catalunya, avui ens acompanyarà José Zaragoza. En uns minuts tindrem l'ocasió de saludar el diputat i coordinador dels diputats del Partit dels Socialistes de Catalunya al Congrés. Demanem a tothom, eh? No ho dic perquè estava aquí el Jordi. Vinga, la festa. Nosaltres som la festa, de veritat, de la transversalitat. Si alguna cosa ens agrada és escoltar a tot i a tothom. També Junts per Catalunya. I hem escoltat aquest matí a Míriam Nogueras rebutjant la invitació que li ha fet Pedro Sánchez de participar en la taula de diàleg, que ha dit que no pensa anar de socorrista d'aquesta taula del no diàleg, segons la senyora Noguera, que ha fet crítiques, d'altra banda, considerables cap a Esquerra Republicana de Catalunya. Com
no doncs, podria ser d'una altra manera.
Això ho has dit tu, però jo ho anava a dir, també. Què, Pepe? Què t'ha semblat la intervenció bueno, de la senyora Noguera?
L'autodefinició de socorrista se l'ha posat ella sola. Vull dir que aquí ningú li ha dit que sigui això. Si ens comencem per autodefinir, autoqualificar del que sigui, les conseqüències són les que són. És una llàstima que l'enfocament que s'està donant i el gran èxit que això, no ens cansarem de repetir, significa tenir una taula de diàleg perquè a sota hi ha un reconeixement explícit per part del govern espanyol i del govern català de que hi ha un problema polític a resoldre. Un problema polític. I això és fonamental. Això no s'ha donat a la història del nostre país en cap moment. I haver arribat a aquest punt ja és una fita que, com a mínim, ens serveix per posar el peu, i no només el peu, sinó apretar perquè aquesta taula de diàleg que estigui viva i ser sempre nosaltres els últims que, en tot cas, si ens hem d'aixecar, serà perquè ens quedarem sols. Però que és una trista pena que per part dels nostres socis de govern no es vegi d'aquesta manera i s'autoescloguin de participar en el que, en definitiva, ens ha de dur a resultats efectius, clars i patents, que és la negociació, que és l'acord, i arribar a l'amnistia, i arribar a l'autodeterminació vehiculada a través d'un referèndum. I vull dir que som un país democràtic.
Són resultats importants. Parlava l'altre dia el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, sobre la trobada que aquest divendres mantindran, perquè és aquest divendres també, el president del govern central i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Quina setmaneta, entre les coses i les altres, Jordi.
Déu-n'hi-do, i m'ha agradat molt el símil de la diputada Noguera sobre la socorrista, no? Perquè el socorrista suposo que volia fer referència al naufragi de la taula de diàleg, però els socorristes també tenen molta feina quan hi ha una fuita d'aigua, i aquests dies al Parlament estem vivint una fuita d'aigua molt gran amb la situació que està vivint Junts i la tensió que està generant la presidenta del Parlament al no voler dimitir. Per tant, m'agrada que tinguin socorristes perquè els necessitaran. I en qualsevol cas, insistir amb aquesta idea de que Junts no ha volgut mai el diàleg. O sigui, Junts utilitza el procés independentista com una eina de pervivència, de subsistència del seu projecte polític i dels càrrecs que ostenten. No tenen cap interès en fer la independència, perquè saben que de forma unilateral és inviable, i saben que l'única via real que acosta a un major autogovern de Catalunya és precisament el diàleg entre governs. I precisament per això ho boicotegen, precisament per això s'oposen a la taula del diàleg, la bombardegen des del principi, fins i tot posant en risc la supervivència del propi govern de Catalunya, que jo ja m'he discutit molt amistosament diverses vegades amb el PP i amb gent d'Esquerra, sobre com Esquerra aguanta la deslleialtat absoluta de Junts, que és una deslleialtat diària, sobretot amb la taula del diàleg, però també amb altres aspectes.
No em toca a mi defensar Junts, però el Citan Talk ha existit. I estic d'acord amb el posicionament i l'explicació que ha donat el Jordi respecte a l'aprofitament que ha fet segurament aquesta força política, perquè ja no seria Junts, ja no sé què eren, ni com eren quan es van començar, per posar-se, per continuar i mantenir-se allà al mapa polític, no? Però no poden dir que no han ensenyat les pancartes de Citan Talk una, dos, tres i no sé quantes manifestacions i hem estat al carrer.
Fins que van seure.
Després, en el moment en què s'ha fet realitat, evidentment ha caigut.
Ensenyar la pancarta, Pepe, no és vulguer-ho.
No.
Ensenyar la pancarta és ensenyar una pancarta.
Està clar, però tampoc ho poden negar.
Si en el moment que ensenya la pancarta i algú els hi diu seiem i diuen ui, no.
Bueno, sí, hem de parlar del seient, perquè hi ha alguns que...
És una mica el que van fer...
...asseguts i que no vingui ningú.
És una mica el que van fer, no aquesta vegada, perquè aquesta vegada ja crec que ningú comptava que vinguessin, que va ser l'anterior vegada, de no, jo no vinc aquí ni encara que m'hi arrosseguin. És una pena, es desbloquegen coses, es desbloquegen no només el que abans deia el Pep, es desbloquegen fins i tot recursos que s'anaven a fer sobre lleis ordinàries i està passant, s'estan desbloquejant aquests recursos i lleis que estan tirant endavant. És una pena, és que ja ha començat d'aquella forma també la diputada Nogueras, perquè ja deia, segons deia ella, tu no li fas massa cas perquè has dit Noguera, i ella no es diu ni Nogueira ni Noguera, es diu Nogueras.
Ja.
O sigui...
No, ho sento.
I ha començat així perquè deia que li deia al govern que no s'havia molestat ni d'aprendre's el seu cognom. I dic, home, a mi em diuen Marzo i mil coses, i no crec que sigui perquè no s'hagi molestat en aprendre's el cognom. La veritat és que Junts no ha estat mai Junts, eh? Jo no sé quan eren PDeCAT, ni quan eren Convergència, ni quan eren no sé què. Junts no ha estat mai pel diàleg, Junts ara mateix està amb una fugida no sabem cap a on, perquè avui ho estava parlant a nivell d'Ajuntament, que estan ja... No, jo crec que sobrepassant a la CUP, amb algunes mesures. O sigui, estan cap a un antisistema brutal. I dic, però si aquesta gent són els hereus del pujolisme, i són els hereus de...
No, no em queda ni un, això, ja, de l'antigua Convergència.
I estan tirant cap a un antisistema que dic, no, és que al final atraparan, anirà més enllà de la CUP.
Això ja ho veurem, que no queda ni un, perquè recordem que avui, en aquesta casa, al matí a Ràdio Estel, Xavier Trias no descartava tornar a presentar-se a l'alcaldia de Barcelona per Junts per Catalunya, en el cas que efectivament veiés una direcció consensuada i tal. No volia treure el tema ara per no obrir un altre meló, però crec que és el moment, no?
Joves valors i noves promeses de la política. Està molt bé.
Però tampoc no es pot fer fora la gent per la seva experiència. No m'agrada mai quan algú diu això.
Això és el que va instaurar la nova política de Podemos, Ciutadans.
Tropecientes vegades, si t'has retirat, tornar... deixa entreveure que el teu partit no té res més. És a dir, no té cap altre projecte que no passi per
Jordi, sembla
trobar
mentira...
ara mateix un socorrista tornant al ciment
que rescati
un partit que està naufragant.
Que estiguis a la política. De fet, la política a vegades és això. T'has de retirar durant un temps i després tornar. La política no és com estar a l'empresa privada amb un lloc de treball fixe durant 35 anys. A vegades t'has de retirar, descansar, dedicar-te a altres coses i després tornar.
I deixar pas a noves generacions. Sí.
I l'experiència és un grau. I hem vist precisament amb partits com el teu, o amb partits com Ciutadans, que han acabat desapareixent, que la nova política, al final, ha fet nyaps. És a dir, no ha servit absolutament per res, no ha portat res nou a la política espanyola ni a la política catalana.
Sí, ara, això té a veure.
Respecte al que estàveu parlant de la taula de diàleg i el tema de Junts per Catalunya, al final Junts per Catalunya ha tret un rèdit polític d'haver estat expulsat de tota aquesta taula de diàleg. De fet, porten un any i mig amb aquest confrontament amb Esquerra Republicana per haver sigut expulsats o d'una forma marginats d'aquesta taula de diàleg, i així han anat fent política. I de fet, totes les accions que han anat duent a terme i aquest rifirraf entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya era per a veure qui portava la bandera de l'independentisme més gran, no? I aquí sempre ha jugat la pilota una mica millor, en el sentit més extremista, Junts per Catalunya. I al final, bueno, és l'actitud de sempre, el victimisme, no? De quan vèiem a la senyora Míriam Nogueras pues, intervindre ahir al Parlament.
Digues, Pepe.
No, el tema aquest de les edats, jo crec que el que hi ha són projectes caducats i projectes que són rancis o que estan passats. Ara, no sé, trobar ministres que han saltat de l'Ajuntament de Barcelona i ara són ministres, ha passat a totes les cases. Vull dir que sí. Tenen l'edat que tenen, però ningú entra en la qüestió de l'edat, ni de que s'hagin retirat o no s'han retirat. Això és decisió personal.
No em referia tant, em sap greu si ha sonat així, ho he dit així, eh? No em referia tant a l'edat com al fet de que una persona faci un projecte polític, l'acabi, es retiri, i després, perquè el seu grup no té res més, no té cap altre projecte, no té cap altre lideratge, hagin de rescatar-lo i demanar-li que torni. Pues sí. Crec que això sí, parlem demostra un fracàs. No em referia a l'edat del candidat.
Per Catalunya, amb la dimissió del Sertadi, té un problema bastant greu a la ciutat de Barcelona. S'ha obert un front a 10 mesos d'unes municipals importants, i a veure com se'n surten, perquè dintre del grup municipals doncs tenen els seus problemes, perquè, sincerament, no sé què opineu, però jo crec que la Neus Munté no té el carisma ni el tiratge que podia tindre la Elsa Artadi, i aquí tenen un problema ara mateix de lideratge. Per això jo crec que aquest rescat de tornar enrere a veure
sí,
què
passa. Jo tinc una candidata.
Tu tens una candidata per Junts? Ai, mira,
ja Laura Borràs. Laura Borràs, que plegarà de ser presidenta del Parlament de Catalunya.
Jo contra el senyor Ernest Maragall puc tenir mil coses d'excompanys i que fins i tot compartia amb agrupació. Però és una persona que ha passat d'un lloc a un altre. Si ara el seu projecte acaba per ser alcalde de Barcelona, bé, mira, no hi ha res a dir. Ara, una persona que s'ha presentat al Congrés dels Diputats, que s'ha presentat a l'alcaldia de Barcelona, que ha tingut l'alcaldia, que l'ha perdut i s'ha retirat. El teu projecte ja està una mica... Ja ha passat la teva hora. Fer això, doncs, una mica demostra, uno, que no tenen res, i l'altre, que com ho expliques, també, una persona que deia fa dos mesos, jo no em presento, o sigui, a mi no... Vamos, és que no em busqueu per fer això, i ara... sortiré, però que no hi haurà ningú més. A veure quina campanya li fas amb aquesta persona, també.
És que amb això de llançar globus sonda estem molt acostumats a moltes forces polítiques que llencen a veure què passa, a veure com sona, a veure com respon tothom, i mitjans, i gent, i els carrers, i les xarxes, i ja en parlarem. Això tampoc és un sistema de funcionament, vull dir, perquè teòricament, si són democràtics, hi haurà un període de presentació de candidatures, faran presentació dels projectes i la gent votarà, dic jo, o no. Sempre sé que no, sempre sé que aquí, a veure, anem provant, a veure, i passar més cases, això, però bueno.
L'idea és que segurament hi ha una herència, estava pensant jo, una herència que ningú no sap molt bé com rentabilitzar, i és l'herència també de l'antiga Convergència i Unió. Estem veient molta moguda en aquest sentit i en aquest àmbit, i en un moment en el qual, efectivament, la política, en els últims anys, ha canviat, no? Els arguments que servien fa 3 anys per guanyar vots no són els mateixos que serveixen a dia d'avui. I, efectivament, tu deies bé, és un producte caducat, però és un producte que, justament perquè formava part del projecte anterior, pot seduir a una sèrie de persones que s'havien vist allunyades d'una formació política i que s'hi veuen d'alguna manera atreta, justament per aquest canvi del que estàveu parlant. Justament per això, gent que probablement havia deixat de votar, perdoneu la meva història, però em sembla que aquest argument faltava.
Crec que has acertat bastant en el teu diagnòstic ara mateix, perquè probablement estàvem parlant fa uns minuts d'aquest extremisme de Junts per Catalunya, i la figura de Xavier Trias torna a donar aquesta imatge de moderació amb un partit que tots estàvem comentant que s'està anant per... que quasi podríem dir que està sobrepassant a la CUP en alguns moments donats de la política. Xavier Trias al final té aquesta imatge de gestió d'una ciutat de Barcelona que li pot donar aquest toc que ara mateix s'ha perdut.
Sí, però amb una frase, sí, però recordem que Xavier Trias, al marge de que ha quedat, sembla demostrat que ell no tenia aquests comptes, però el seu primer tinent d'alcalde està processat i condemnat per corrupció durant el seu mandat.
Fem una cosa, ho dic perquè broma. La persona que tenim al telèfon, perquè finalment s'ha obert la porta del Congrés, estàvem pendents de veure l'activitat del Congrés, i això ha possibilitat que el senyor Zaragoza, José Zaragoza, bona tarda.
Bona tarda.
Està sent una jornada... Bé, una jornada, no? Un debat de política general potent, aquest?
Sí, bastant interessant, però hi ha una metàfora del debat que a mi m'ha cridat molt l'atenció. I que la gent que hagi seguit el debat s'haurà de donar compte. És que en el debat, quan va començar, els escons estaven sentats el senyor Feijó, el senyor Bascal i la senyora Arrimadas, i ara acaba de finalitzar el debat i cap d'ells estava al seu escó. Han anat sortint, m'imagino, que després del vapuleo que el president del govern els hi ha fet en aquest debat.
O sigui que per vostè, clarament, el debat ja l'ha guanyat Pedro Sánchez.
Bueno, jo només explico el que ha passat. Ahir va haver-hi el debat amb molta gent, tenien moltes ganes del debat de l'Estat de la Nació i no han aguantat 2 dies de debat. Avui ja ni hi eren, vamos, ni s'han presentat. Yeah. Ha sigut una cosa molt curiosa. Ha acabat el debat sense la presència ni del senyor Feijó, ni del senyor Bascal, ni de la senyora Arrimadas. Han vingut a Bascal i Arrimadas, ja ha deixat anar la seva... I el senyor Feijó va venir només a escoltar la senyora Gamarra, que la veritat és bastant curiós.
Ja. Senyor Zaragoza, ahir entrevistava a aquesta hora aproximadament la senyora Llanos de Luna. Ella feia una valoració i deia que en les mesures que havia anunciat el president espanyol faltaven mesures que realment ajudessin a fer front a aquesta inflació potent que tenim al damunt la taula. Què diu vostè sobre això?
Bueno, pues és curiós perquè la senyora Gamarra va parlar d'ETA. No sé si és aquesta la mesura a la que ells es referien per acabar amb la inflació. O sigui, és bastant curiós que la senyora Llanos de Luna digui una cosa que en el debat, que és on tocava dir-lo, no van dir res. no van plantejar res, no va haver-hi cap proposta, es va dedicar el debat a parlar de ETA. O sigui, contra la inflació, ETA, contra el paro, ETA. És a dir, és una cosa molt curiosa d'un partit que diu que vol governar i l'únic que fa és mirar cap al passat i no plantejar cap alternativa de les mesures. A més, es va produir, jo crec que una situació que no s'ho esperaven, un silenci que feia molt de temps que no es produïa quan el president del govern va anar desgranant les mesures per lluitar contra la inflació, sapient que no és una batalla fàcil. Es va produir un silenci per primera vegada al ple perquè no s'ho esperaven la gent del PP, no s'esperaven aquesta determinació i aquesta convicció d'afrontar la inflació com a una batalla econòmica que vol donar aquest govern. I jo crec que el debat allà el va guanyar Pedro Sánchez, perquè clar, tots venien amb un discurs preparat, repetitiu, del que sempre parlen, i es van trobar amb un altre escenari polític.
Com ha vist a Míriam Nogueras, ara ho he dit en plural, aquest matí, quan ha rebutjat, diguem-ho així, la invitació de Pedro Sánchez a formar part de la taula de diàleg.
Bueno, ja sabem que Junts sempre acaba estant en contra d'aquest govern. És a dir, on estigui Esquerra no estan ells. El que no s'entén molt bé com comparteixen un govern quan els seus projectes polítics no tenen res a veure. És a dir, que aquí al Congrés de Diputats s'observa la determinació dels vots. Ja saps que si Esquerra Republicana vota a favor, Junts votarà en contra. I si Junts vota a favor, Esquerra vota en contra. És a dir, els posicionaments de confrontació polític venen determinats per aquesta batalla acarnissada entre Junts i Esquerra per dirimir-se del que queda del vot independentista. Però, vamos, això ja ho sabem aquí, quan fas els números ja saps, en una columna, si en una columna està Esquerra, Junts estarà en una altra.
I l'última cosa, que era el tema del que estàvem parlant, la possibilitat de que Xavier Trias torni a ser candidat a l'alcaldia de Barcelona, com la valora vostè?
Bueno, jo crec que Junts té un problema de lideratge i que han mirat cap al passat, però jo crec que estaria bé que miressin cap al passat, no només amb els lideratges, sinó amb les polítiques. O sigui, jo crec que tindria que anar acompanyat d'altres tipus de polítiques d'aquesta radicalització en la que està instal·lada, sobretot pel que es veu un sector de Junts, no? De donar-se compte que les polítiques d'aquests 10 anys, que aquesta deriva radicalitzada que va començar amb Mas i que ha acabat amb el lideratge que va continuar de Puigdemont i de Torra, no els porta enlloc, i una mirada cap al passat una mica més amable, però potser els doni una possibilitat de sobreviure al desastre de gestió del seu passat. Vamos, però jo crec que l'aparició de Trias també és una resposta al fracàs de Colau. Jo crec que són les demostracions de dos alcaldes que han fracassat.
Molt bé. Senyor Zaragoza, gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Tot anirà bé. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Qui vol començar? El Jordi, potser, no?
No, que estaria, que està superbé, que si Ada Colau, que governa amb el seu partit, ha fracassat, vol dir que el seu partit ha fracassat, i espero que no volgués dir això el senyor Zaragoza. En qualsevol cas, crec que li estan fent un favor enorme a Ada Colau situant tots els altres candidats com el candidat anticolau. Crec que és el millor que li pot passar a Ada Colau, que és que hi hagi 20 candidats que siguin els candidats anticolau i que només Colau defensi la gestió i la modernització que s'està fent de Barcelona. I em volia imaginar que el Partit Socialista, que és el soci de govern a l'Ajuntament, defensaria la gestió del govern del que forma part. Si el senyor Zaragoza es dedica ja a fer de candidat anticolau també, doncs meravellós, haurien en un llum, i potser demà sabem que el PSC abandona el govern de Barcelona, no sé si va d'això.
Clar, jo ara li anava a donar la paraula al PP, però em vaig mirant de reull, li van marxar, però quina cara posa. Llavors, perdona, Ivan, si vols dir alguna cosa tu mateix.
Cap cara, evidentment. El PSC, ja l'ha vist, està defensarà la gestió del govern de la ciutat.
Sí,
jo crec que queda clar cada cop que a qualsevol lloc ens diuen l'únic que podríeu fer i havíeu de fer és abandonar el govern. Això ens ho diu, per exemple, Ciutadans cada dos dies, evidentment, no. Ni s'abandona el govern.
Perquè ha dit que Ada Colau és una alcaldessa fracassada.
Evidentment, el PP no està al govern de la ciutat de Barcelona, i no li corregiré jo el coma del que digui ell. Però amb tot el tema del debat de l'estat de la nació i el que ha explicat d'aquests dos dies. Ara, sí que puc dir, jo que estic dintre d'aquest govern, també la part que em toca, que sempre hem defensat, i la gestió del govern de la ciutat.
Pepe, com has vist la intervenció de José Zaragoza?
Bueno, en la línia del senyor Zaragoza, que sempre estic acostumats a anar repartint a tot ni a dret, a tot quisqui, vull dir que... I aquí s'està parlant sempre, i la crítica dels socis de govern de la Generalitat, que s'estan matant, i si un vota que sí, l'altre vota que no... quan hi ha alguns que voten el que els convé a ells sempre, perquè voten ara amb la senyora Colau al govern de la ciutat, però si cal a la Diputació de Barcelona Bueno, aquí mirem i xiulem i ens oblidem de que és el segon, tercer pressupost del país i també votem amb qui calgui, en aquest cas amb els amics de Junts. Vull dir que amb això ens tenen acostumats i no es pot establir una norma i no es pot establir aquesta categoria que s'intenta des d'aquestes files socialistes a la que ja ens tenen acostumats.
Irene, com veus tot plegat?
Bueno, la intervenció del senyor Zaragoza, d'aquí coincideixo amb el PP, a el que ens té acostumats. Jo no expressaré aquí l'opinió que tinc sobre aquest diputat, però és el que menys simpatia li tinc del tot al Partit Socialista. I precisament la seva intervenció m'ho ha reafirmat més, no? En un moment on avui es compleixen 25 anys de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, avui mateix moria una persona, una figura que va ser símbol i és símbol d'unitat, pau i de lluita contra el terrorisme i que va ser capaç, desgraciadament, la seva mort d'unir a tot un poble per fer front al terror del terrorisme, que les seves paraules sol intervindre sigui que la senyora Cuca Gamarra ahir sol va parlar d'ETA, no. Ahir va fer un recordatori a l'homenatge d'una figura que va marcar un abans i un després en la lluita contra el terrorisme, i després va parlar d'economia i va fer referència a molts aspectes econòmics del senyor Sánchez i de lo que hauria de ser aquest govern d'Espanya. Suposo que no vam veure el mateix debat d'estat de la nació.
Estem a 5 minuts de les 4. Voleu dir alguna cosa? Jo crec que... No? Sí, digues, Jordi. No,
un apunt, perquè ara que sortia el tema d'ETA, una cosa que em sembla importantíssima i ha passat en aquest debat també, que és que Bildu ha demanat perdó. Que la portaveu de Bildu ha dit que lamenten profundament el sofriment que han causat, que ja no té solució, diguéssim, perquè ja ha passat, però que ho lamenten profundament i que treballaran per revertir en el futur aquesta situació. I em sembla importantíssim que passi això, em sembla importantíssim que Bildu faci aquest pas endavant, i em sembla que menystenir aquesta declaració important d'avui de Bildu només es pot entendre per voler seguir alimentant el fantasma d'ETA, i que aquells que de veritat volen o volem la pau i que el País Basc segueixi avançant, avui hem d'estar molt, molt, molt contents d'aquest anunci i cantar-lo als quatre vents. És a dir, aquí s'ha acabat el terrorisme, s'ha acabat el braç polític del terrorisme, i l'opció Abertzale de Bildu ha demanat perdó pel patiment que va causar la banda terrorista.
Encara hi ha molts assassinats sense resoldre, i moltes famílies sense cap resposta. Al igual que en el passat també es busquen respostes, també aquestes famílies mereixen saber la veritat i què va passar i qui va ser. Dit això, sí. Òbviament, tot el que sigui contribuir per passar pàgina o al final aliviar el mal que s'ha fet en aquest país, òbviament serà benvingut, però mai oblidar.
Tenim una sort brutal, i aquí em permetreu. Tenim una sort brutal de viure en un país en el que a mitja tarda no has d'interrompre un programa de ràdio perquè hi ha hagut un atemptat, o dos. Ho dic perquè això m'ha passat a mi no sé quantes vegades. Fixeu-vos, mireu quina imatge m'acaba d'arribar, tan curiosa, tenint en compte del que volia parlar-vos fins que heu tret aquest tema. No, està bé, està bé. Recordo una tarda fent La Ventana, a la cadena SER, que van haver-hi dos atemptats d'ETA amb escassament 45 minuts, els dos a Madrid. Va ser interessant, perquè, clar, quan hi havia un atemptat d'ETA, això tirava pels aires, no et feia volar absolutament tot allò que tenies. No podies seguir parlant de qualsevol cosa. Havies d'anar a parlar d'allò, i era tot un repte informatiu, perquè, lògicament, no hi havia res. Havies d'aguantar com havies d'aguantar, no? L'antena hi era molt difícil, tenint en compte, a més, el tipus de programa que estaves fent en aquell moment. I fèiem una cosa que era molt, anava molt bé, no? Que era dir, ho ha vist vostè, això? Ho ha sentit? I clar, una empresa com la cadena SER a tot Espanya, on té molta audiència, efectivament trucava la gent, no? Em va fer molta gràcia, perquè quan va acabar aquell programa vaig rebre una trucada del director de la SER en aquell moment, que era Antonio García Ferreras. I em va parlar, justament, dic que m'ha fet molta gràcia, perquè el tema del que parlarem a les 4 de la tarda té l'Antonio, justament com a eix del que ha passat aquests dies, no? Volem parlar del tema de l'ètica i del periodisme i de les relacions amb la política, perquè això que s'ha destapat aquesta setmana és una cosa que jo crec que a tots ens fa mal. Vull dir, la gent que ens dediquem a aquesta història ens fa mal. Farem allò de la presumpció d'innocència, efectivament, però saludarem també l'Antoni Puigvert, que avui ha publicat un article a La Vanguardia que, de veritat, és al·lucinant. L'última frase és: triomfant periodisme equival a fer d'incendiari. A mi m'ha deixat molt, molt preocupat, això. Però, déu-n'hi-do quina setmaneta, no? Déu-n'hi-do quina setmaneta.
Està mal.
Què?
Sí, no està mal.
No està mal, eh?
No està mal, no està mal. I aquí podem canviar i el Torrente que es retiri ja i que sigui la sèrie del senyor Villarejo. Perquè això és un espectacle que no ens ho mereix ningú. I aquí les complicitats corren per on corre i cadascú que miri a casa seva. Però,
Déu-n'hi-do. No sé. La frase del Puigverd, lamentablement també en els últims anys, per triomfar en política s'ha de ser un incendiari.
Mira, és exactament el que jo penso. És a dir, que en aquest cas periodisme i política van molt de prop, i fins a quin punt la desafecció de la que estem parlant, que històricament fa referència a la política, no li comença a passar també al periodisme, que en molts casos, efectivament, la gent diu que s'ha informat per internet, malgrat informar-se per internet sigui dur a terme un consum de fake news, d'opinió, que la gent, no, Irene, acaba barrejant i que no sap massa bé.
Sí, totalment. Jo crec que hi ha una desafecció important també per aquest mal periodisme per part d'alguns mitjans o d'alguns periodistes, perquè com a tots els sectors, doncs, sempre hem dit que jo sempre he pensat que els periodistes tenen l'obligació d'informar del que passa, no de transmetre que hi ha informació segons... Bueno, ja sabem que ja també interfereix la política dintre de molts mitjans de comunicació, i això ha fet molt mal també a tot el sector periodístic.
Què dius, Ivan?
Sí, completament d'acord amb el que s'ha dit aquesta setmana. Molts parlaven de fer una catarsis, la mateixa Àngels Barceló, també ho deia en una de les seves entrades, però clar, és que ja portem molt temps, i en política igual, eh? Ja portem molt temps de dir la catarsis sempre s'ha de fer però mai arriba, sempre s'ha de fer però mai arriba, sempre serà la següent passa que farem però no sabem mai quan la farem. Ja dic que política també, eh?
Si sovint critiquem la demoscòpia, la influència que té sobre els discursos polítics, hauríem de veure fins a quin punt els EGMs o les audiències tenen també sobre la continuïtat o no de determinat tipus de programes, no? Efectivament, sembla que política i periodisme estan més a prop que mai.
I la mercantilització de tot plegat, de
exactament,
la vida, que no podem permetre.
Pepe, Jordi, Irene, Ivan, un plaer, de veritat, com sempre.
Gràcies.
Que tingueu una bona tarda. Gràcies. Aneu per l'ombra, que fa molta calor. Sí. Feu una pausa, no s'ho perdin, eh? Tot aquest tema en parlem de seguida, aquí a Ràdio Estel. Fins ara.